Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Cinc minuts i arribarem a 9:45 del matí. Us ho estem explicant aquest matí. Acord entre el govern i la banca que pretén pal·liar els efectes de la pujada del tipus d'interès que afecten directament les hipoteques. Unes ajudes que contemplen congelació de quotes, reducció de comissions i terminis més amplis per fer els pagaments. També inclou la creació d'una autoritat pública per defensar els clients de bancs i caixes. Es farà tot plegat per tres vies i anirà dirigida a les famílies que tenen hipoteques de tipus variable amb rendes inferiors a 29.400 euros i hagin firmat una hipoteca abans de finals d'any. Per parlar sobre aquest acord i aquesta mesura ens acompanya avui la coordinadora de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, senyora Isabel Pons. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Considera que aquest acord, senyora Pons, és una mesura eficient?
Bueno, és una mesura justeta, però bueno, és el que també ens esperàvem amb una negociació que s'ha fet directament amb la banca i que, evidentment, la banca pues, no vol perdre i tira cap a casa seva. I, bueno, veurem com va. Sí que podem dir des de l'associació que s'ha ampliat les famílies que es puguin acollir a aquest acord, a aquests codis, que això sí que era una cosa que l'associació plantejava a la ministra. Igualment, també que hi hagués una supervisió, que això també era molt important per l'associació, això sí que està fet. Però, per una altra banda, el tema de les carències no deixa de ser rebaixar una mica la quota per després allargar els terminis i que això comporti un pagament excessiu després amb interessos. Doncs això després s'haurà de veure com es gestiona. I també pues, treure una mica la por de les execucions hipotecàries, perquè hem de dir que la llei de crèdit immobiliari també considera que no es pot iniciar un procediment judicial fins que no hi ha un impagament de 12 quotes o d'un 3% del capital impagat amb la primera meitat del préstec de vida, del préstec hipotecari. Per tant, bueno, tenim temps, no?, per poder afrontar aquest primer cop, no?, d'aquesta pujada d'interessos.
De seguida ho anem desgranant i anem explicant-ho tot amb Isabel Pons, coordinadora de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya. Abans, però, senyora Pons, em deia, és una negociació que s'ha fet només directament amb la banca, eh? A quin sector s'hauria d'haver implicat més?
Bueno, evidentment, les associacions de consumidors. Vull dir, l'associació s'ha reunit amb la Nadia Calviño en un parell de cops, a la que se li han transmès pues, les nostres inquietuds i les nostres propostes, i s'han agafat algunes, però crec que aquestes mesures són insuficients, perquè, entre altres coses, qualsevol persona amb aquesta situació d'inflació es pot trobar en una situació de vulnerabilitat, no només les persones amb rendes inferiors a 29.400 euros. Ja dic, i no només pot ser una persona amb un índex de referència variable. Doncs crec que en aquest sentit ens trobarem amb alguna situació que quedarà fora dels codis de referència.
FACUA, per exemple, la seva valoració ha qualificat les mesures també de raquítiques. Ha criticat que la vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, no hagi tingut en compte l'òrgan consultiu de les associacions de consumidors. Entenc que hi estarien d'acord, que és el mateix que m'està dient vostè, eh?
Home, evidentment, el Consell de Consumidors i Usuaris és l'òrgan nacional que hauria d'estar present com a mínim com a autoritat al mateix nivell que l'AEB, la SECA o la representant de les cooperatives de les cooperatives bancàries, evidentment.
Anem a baixar una mica al carrer, senyora Pons, i a conèixer quina és la realitat actual que pateixen moltes famílies. Li pregunto a vostè, quina és aquesta realitat actual de les hipoteques i les famílies que es veuen afectades?
La realitat és molt, molt diversa, almenys el que ens està arribant a nosaltres. Ens arriba gent que per la seva situació està cobrant molt poc i podia anar a fer front a la quota hipotecària i que amb la pujada d'aquest tipus d'interès que triplica la part de la seva quota, no poden fer front a situacions en la que, per canvi de la seva situació econòmica, pues veuen que no podran assolir les quotes. També ens trobem en situacions de persones que tenen inquietud per al que passarà i volen canviar les seves condicions de la hipoteca tant a la seva entitat com subrogant-se o canviar d'entitat i les ofertes que troben són molt dolentes, o sigui, es veu un interès per l'entitat nova de captar clients i no perdre diners.
Una mesura que ho explicàvem aquest matí, tot i que pot beneficiar gairebé 1 milió de persones amb aquest tipus d'hipoteques i amb vulnerabilitat, el fet és que aquest tipus d'hipoteques que van subjectes a l'Euribor són de 3,7 milions a tot l'Estat i, per tant, no arriben ni a una quarta part, no?
Bueno, veurem ara l'extensió que té. El que sí que hem de donar, no, la informació de que aquest codi existeix, de que aquest codi és la primera mesura a la que han de la primera mesura que s'ha de sol·licitar quan una persona en préstec hipotecari té problemes de pagament. I després, a partir d'aquest codi, veurem què passa i quines són les famílies que realment es poden acollir i que després hi haurà altres opcions per poder no deixar de pagar el préstec hipotecari i no entrar en procés d'execució. També pensem que la situació d'ara no és la del 2009.
Perquè de quantes famílies, senyora Pons, podem estar parlant que es troben en aquesta situació de vulnerabilitat pel que fa a la hipoteca?
Bueno, aviam, les dades que planteja la ministra Calviño són aquestes que parlaves, crec que eren 300.000 en situació de vulnerabilitat i de 700.000 amb aquesta possible, no, situació que es donaria cobertura amb aquestes ampliacions de termini i carències. Que no seria bé el codi de bones pràctiques, però sí aquest altre codi que es planteja com una alternativa.
Sí, com sigui, me'n feia una pinzellada abans, però les entitats financeres han d'oferir la possibilitat de congelació durant aquests 12 mesos de la quota, un tipus d'interès més baix sobre el principal ajornat i un allargament del termini del préstec de fins a 7 anys. Com pot afectar la llarga, això?
Bueno, bastant, perquè nosaltres el que hem intentat una mica fer és els càlculs del que suposa una carència. Allà, sempre hem dit que la carència pot estar bé, però la carència al final és allargar, no pagar, no amortitzar. O sigui, la carència, hi ha diferents tipus de carència, val? En aquest cas, la carència de capital, vol dir només pagar els interessos, no amortitzes capital, amplies el termini de pagament de la hipoteca i tot aquest temps que amplies el termini, el que estàs és pagant interessos. Clar, tot aquest sobrecost d'interessos de 7 anys pot arribar a pujar amb una hipoteca mitjana 12.000 euros. Doncs, per contrarrestar aquest fet, el que s'està plantejant amb aquesta norma és la possibilitat de que un cop s'estabilitzi la situació es puguin fer amortitzacions anticipades sense cost, però que s'ha de tenir en compte. Vull dir, la carència, al final, suposa pagar interessos i ampliar el termini suposa que aquests interessos creixeran, perquè seran uns interessos a afegir al capital pendent que nosaltres tenim.
Per tant, sembla que venen mal dades, no? Perquè les quotes congelades s'hauran de pagar posteriori, bàsicament.
Es recalculen les quotes i són interessos que s'han de pagar, evidentment. Ja dic, l'avantatge és que després es podrà amortitzar quan la situació s'estabilitzi, perquè evidentment estem en una situació extraordinària i això s'haurà d'estabilitzar. L'avantatge que tenim en aquest moment és que aquest codi es pot aplicar ja perquè tenim el codi de bones pràctiques vigent del 2012 I que aquestes noves normes, tan aviat com es publiquin, també seran vigents a partir de l'1 de gener, el del 23, i no haurem d'esperar 2 anys o 3 anys com va passar la burbuja del 2009 per tenir una solució a problemes hipotecaris.
Sí, com sigui, senyora Pons, els bancs no estan obligats a complir aquesta mesura, no?
Aviam, el Codi Bones Pràctiques és voluntari per les entitats. S'han d'adherir a aquest codi. I sí que és cert que la immensa majoria de les entitats estan adherides al Codi del 2012. Doncs pensem i esperem i confiem en que les entitats estiguin adherides a aquest codi. Bueno, si hi ha alguna gran entitat que no està adherida, penso que des de l'associació farem algun tipus d'actuació o de senyalament, perquè considerem que les entitats, i sobretot les grans entitats, han tingut molts beneficis i a més, s'han quedat en totes les caixes que han rebut molts diners públics del rescat bancari i, per tant, considerem que, com a mínim, haurien d'estar adherits al codi. I no només això, és que pensem que s'estan marxant d'aquesta crisi sense fer res, perquè s'està veient que tenen moltíssims beneficis de tipus d'interès, beneficis de comissions que són les que es pretén penalitzar amb l'impost a les entitats financeres i que amb altres i que amb la resta d'empreses no està passant això, perquè les entitats financeres en aquest moment no tenen costos de producció, de distribució, d'empleats gairebé, vull dir, tot el que treuen el treuen net. I tot això, a més, s'anirà a repartir als accionistes i s'anirà a repartir als alts directius, que a més cobren molt més que els alts directius de la Unió Europea.
Sí, com sigui, senyora Pons, no és pas una situació nova, això de que el banc se n'en sortir i en beneficis d'una crisi. Recordem que en aquest país es van rescatar els bancs i encara estem pendents de que tornin algun caler.
Exacte. Per això una de les coses que l'associació plantejava és que hauria d'haver alguna responsabilitat, que una part de la responsabilitat fos de les entitats, que les entitats haurien de fer algun tipus d'actuació davant d'aquests deutors, i això a més ho contempla el Codi Bones Pràctiques, que contempla una quitança, vull dir, una reducció del deute. Sí que es planteja amb el tema d'adequar la quota o baixar l'interès per no entrar en impagament, i això, pot ser. Ara veurem realment fins a on les entitats volen negociar i volen adequar aquests interessos amb aquestes situacions.
Em deia que la banca ja s'havia acollit aquell codi de bona pràctica del 2012, si no m'equivoco, que ens explicava la senyora Pons, sí. Que estaria bé que s'apliqués i s'unissin i s'adherissin des de la banca aquest nou codi de bona pràctica. En tot cas, encara que un banc s'hi adhereixi, pot no complir-lo?
No.
No, eh?
Ho ha de complir.
És d'obligat compliment, eh?
Sí, estan adherits, ho han de complir. I si no ho compleixen, hi ha unes entitats, evidentment, fins ara era el Banc d'Espanya, en el moment que surti l'Autoritat de Defensa del Client Financer, que també es va aprovar i que també esperàvem, i que això sí que considerem que és un gran avantatge, que ja era hora, que l'associació portava molts anys pendent de la creació d'aquesta autoritat, que englobarà a totes, que serà on ens haurem d'adreçar per fer totes les reclamacions que ara es feien al Banc d'Espanya, Comissió Nacional de Mercat de Valors, Direcció General d'Assegurances, estarà tot unificat allà. Aquest serà l'òrgan que supervisarà l'actuació de les entitats en relació al Codi Bones Pràctiques.
Perquè qui formarà part, senyora Pons, aquesta autoritat de defensa del client financer?
Hi ha moltes entitats. Doncs ara no te les podria dir de memòria, però bueno, una part, un representant d'ell són les associacions de consumidors, evidentment, però clar, està el Ministeri, està la Comissió Nacional de Mercat de Valors, el Banc d'Espanya, em sembla que hi havia algú de justícia, per al tema de que també hi ha mediacions, bueno, molts òrgans dintre de la direcció. Ja et dic, en aquest moment no sabria dir-te, però són com a 10 o 12 representants de diferents entitats i organismes.
No sé si hi haurà algun mecanisme més per tal de verificar aquest compliment de les entitats. Ho dic perquè la vicepresidenta d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, va apuntar que hi hauria mecanismes, en plural, per verificar aquest compliment de les entitats. Com poden funcionar aquests mecanismes i, en tot cas, quins són aquests mecanismes?
Doncs, en principi, que funcionin els codis de bones pràctiques. Val, ella parlava... Espera que faci una mica de memòria, que em sembla que ho vaig veure. Aviam, com a codi, diguéssim que és un codi de conducta. Val? Per tant, és una primera barrera, que seria, diguéssim, el nivell més baix. Després d'aquest codi de conducta estarien els serveis d'atenció al client. Vale. Després estarien les reclamacions que es podrien presentar davant aquesta autoritat que et dic. I després em sembla que ja estaria l'opció de presentar una demanda judicial. Però dic que estem potser barrejant una cosa amb l'altra.
Val,
perquè quan no s'aplica, quan l'entitat hauria d'aplicar el codi de bones pràctiques i no ho aplica, la reclamació s'ha de presentar directament davant del Banc d'Espanya en aquest moment. En el moment que estigui l'autoritat de defensa del client financer, s'haurà de presentar allà. Val? Una altra cosa és que davant de qualsevol... que podem considerar que hi ha diferents nivells de protecció del consumidor. Aquests nivells de protecció del consumidor són aquests que comento. Primer, hi ha diferents còdics ètics, diguéssim, còdics de conducta, perquè ara s'estan anant bastant als còdics de conducta. En Catalunya n'hi ha uns quants i el codi de consum ho contempla. Que és una proposta de les empreses i de les entitats d'actuar bé, que ja seria un propòsit, no?, de l'entitat. Clar, ells ja tenen aquesta voluntat. Després, si aquesta voluntat no es compleix, hi ha normes, com en aquest cas la llei de crèdit immobiliari, que no te l'he dit abans. S'han de complir aquestes normes. Si aquestes normes no es compleixen, podem presentar les reclamacions corresponents als diferents serveis d'atenció al client. Si el servei d'atenció al client no ens contesta o no ens dona la raó i volem continuar la nostra reclamació, anirem a l'òrgan supervisor, que o bé és el defensor o el Banc d'Espanya, CNMV, Direcció General de Seguros, o serà aquesta autoritat de defensa del client financer. Aquesta és tota la via de reclamació, de protecció que té un consumidor a l'àmbit financer. I quan hem acabat aquesta via, diguéssim, administrativa, extrajudicial de reclamació, si no funciona, tenim la via judicial. Tot i que per aquesta via es reclamen unes coses i per la via judicial es poden reclamar unes altres i poden anar perfectament en paral·lel.
Aquest matí a Ràdio Estel estem parlant amb Isabel Pons, ella és coordinadora de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya. Senyora Pons, li volia preguntar també per una altra qüestió. N'estem informant també aquest matí des de Ràdio Estel, i és que els bancs i les asseguradores discriminarien a les persones que han superat un càncer. I és que un estudi de la Fundació Josep Carreras diu que la meitat dels joves d'entre 18 i 35 anys que han patit leucèmia tenen dificultats per sol·licitar un préstec bancari i que un 83% se'ls denega una assegurança de vida. A què es poden agafar els bancs per discriminar així aquests clients?
Bueno, evidentment, si això s'hauria de denunciar, perquè si existeix qualsevol discriminació, s'hauria de buscar la via de denunciar-ho. Les asseguradores, evidentment, s'agafen a que això es pot tornar a repetir, i si es torna a repetir són despeses, són moltes despeses, que suposa pues, tot el seguiment i el tractament. I hem de tenir en compte que, evidentment, les assegurances han de fer una valoració, com qualsevol empresa, de totes les despeses que tenen per atendre els clients. I si les comptes no els hi surten, pues, al final anem a aquest punt, a que que tenen el dret de no contractar assegurances a un determinat perfil. En aquest cas, pues, haurem d'intentar buscar altres asseguradores que no siguin les generalistes, que no discriminin per aquests temes. I això posarà un coneixement, en aquest cas, jo en principi diria, de la Direcció General d'Assegurances.
No sé, senyora Pons, si la nova autoritat pública de la que parlàvem, que s'havia anunciat pel govern, serà més efectiva per evitar aquest tipus de casos.
Segurament sí. Jo crec que totes aquestes qüestions s'hauran de traslladar a l'Autoritat de Defensa del Client Financer. Tenim moltes esperances, funciona molt bé en altres països de la Unió Europea i estem veient molts abusos en aquest moment en relació especialment amb comissions, amb productes d'estalvi i inversió, i esperem que amb aquesta autoritat aquesta situació canviï.
Deixem preguntar-li per últim també si creu que funcionarà aquesta nova autoritat. Ho dic perquè el govern espanyol ja va anunciar que es finançarà amb diners dels propis bancs, per tant no sé fins a quin punt.
Sí, funcionarà. Segur.
Sí, eh?
Sí. Sí, perquè a més és molt necessària. Vull dir, segur que funciona.
Isabel Pons, coordinadora de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al matí a Ràdio Estel.
A vosaltres, bon dia.
Ràdio Estel.